Molt bon dia, estem amb el programa Fem Dissabte i el sumari seria primer una entrevista amb el professor de la Universitat Rovira Virgili. Després farem la típica trucada per aniversari i acabarem amb un retall de premsa molt sucós. Bé, entrevistem aquest dematí amb el professor de la Universitat Rovira Virgili, Xavi Ferrer Trill. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, voldríem que parléssim una miqueta o voldríem escoltar-te, fer una introducció sobre la Mancomunitat de Catalunya, sisplau.
Bé, primer de tot agrair-vos a vosaltres la generositat que us caracteritza i aleshores parlaré sobre aquest tema del qual doncs, l'any passat es commemorava el centè aniversari de la seva, dels seus orígens, però com que la història no té mai data de caducitat, doncs, perquè no és un producte consumista, doncs aleshores us parlaré de la funció bàsica d'aquest estat regional que va tenir el seu començament en l'any 1914 i va acabar a l'any 1923. La Mancomunitat, com la seva paraula esmenta, indica, és que és una, en principi va ser, és una federació, una coordinació de les quatre diputacions del Principat i va ser, va entrar en funcionament arran d'un decret de l'abril de 1914 que va venir, lògicament, del govern espanyol, perquè aquest projecte, tot i venir del govern espanyol, va tenir prou entrebancs. No oblidem que l'estat espanyol de l'època, i ens estem referint a l'estat espanyol de començaments del segle XX, però que, clar, lògicament, arrossegava una crossa, podríem dir també, reaccionària d'ençà de la restauració de 1875, en termes generals era un estat hostil a les reivindicacions del Principat, de les classes populars i, per tant, també en conseqüència del projecte de construcció nacional que aleshores tenia una hegemonia que es dividia, entre cometes, entre doncs, els federalistes nacionalistes republicans, la Unió Federal Nacionalista Republicana i la Lliga de Cambó. Bé, en aquest context entre hostilitat, indiferentisme i embranzida d'un projecte de construcció nacional va tenir lloc aquesta obra que realment va ser molt important per una qüestió bàsica que hem de tenir molt en compte. Els recursos de la Mancomunitat van ser gairebé inexistents, és a dir, uns recursos econòmics que, de fet, van sortir de les diputacions i, per tant, a partir d'aquests recursos va ser quan aquesta institucionalització d'una primera concepció integral del país dintre de l'època contemporània va tenir lloc, doncs, aquesta primera institucionalització de la Catalunya, podríem dir, barra nació, del segle XX, doncs va començar a funcionar. El projecte de la Mancomunitat, però, clar, no es pot pensar sense l'empresa i l'empenta d'alguns polítics, que alhora també eren intel·lectuals, podríem dir, per tant, d'intel·lectuals polítics. Jo només n'esmentaré dos. El primer és el paper d'en Pere Coromines i Muntanya, que, com sabeu, és un polític republicà catalanista, era advocat, advocat dels represaliats anarquistes del procés de Montjuïc l'any 1896. Això ja indica, per tant, una orientació social i política. Aquest polític va fer un discurs a l'any 11, 1911, reivindicant precisament això, la necessitat d'aquesta mancomunitat encara minúscula, que era la coordinació de les quatre diputacions. I, en segon lloc, la figura d'Enric Prat de la Riba i Sarrà, que va néixer l'any 1870 i va morir l'any 1917, l'1 d'agost de 1917, que va ser el primer president d'aquesta institució mancomunada. La idea de la mancomunitat va sorgir, per tant, d'un corrent de fons en què hi havia moltes estratègies polítiques unides. I dues d'essencials, ja ho he dit ara, són la republicana catalanista i la de la Lliga Regionalista. De fet, en aquest sentit, la mancomunitat, fent una mica de precedent, tampoc no es podria entendre sense alguns intents de reivindicació política del país al segle XIX, al final del segle XIX. Aleshores, una reivindicació que oscil·lava entre un republicanisme confederal, algunes propostes independentistes, que són, per exemple, la Constitució Federal de 1883, les Bars de Manresa de l'any 1892, i també cal, en aquest sentit, també cal reivindicar l'obra patriòtica de la Unió Catalanista. Bé, aquests corrents, i dels quals són exemple aquestes tres fites, podríem posar d'altres, Valentí Almirall, per exemple, expliquen el per què a l'any 14 es comença a posar en funcionament aquesta obra de govern. Per tant, normalment, quan ens referim a la mancomunitat, de seguida comencem a explicar els presidents i les realitzacions pràctiques. Però penso que, i molts historiadors lògicament pensen que sense aquest corrent de fons d'aquest teixit associatiu polític i cultural que hi hagué abans de la mancomunitat, doncs era molt difícil de comprendre el per què hi va haver aquesta reivindicació. Per tant, la mancomunitat és una conseqüència, en primer lloc és una conseqüència de la vida política associativa, de la vida intel·lectual, de diaris com La Veu de Catalunya, del Poble Català, i que, per tant, aquests focus d'intervenció civil van fer possible també que aquesta reivindicació es dugués a terme. Molt bé. Ja som a la mancomunitat. A veure, el primer president va ser l'Enric Prat de la Riba, que va morir l'any 1917, i en aquests tres anys escassos, ell el que va fer va ser consagrar algunes realitzacions prèvies. Per exemple, l'Institut d'Estudis Catalans, fundat l'any 1907, doncs sota el seu mandat va tenir lloc, com ja és molt sabut, tota l'obra de normativitzadora de la llengua, no únicament de Prat de Pompeu Fabra, sinó que hi havia altres filòlegs molt importants com mossèn Alcover de les Illes, que també van començar a trascar tot el territori per fer un diccionari toponímic i dialectològic. No oblidem tampoc l'obra de laboratori de fonètica de Pere Barnils, el primer a Europa en aquells moments, ni la tesi doctoral de Bernard Seidel. Per tant, sobre catalanística, Per tant, l'Institut d'Estudis Catalans va ser una institució clau per legitimar internacionalment tota l'obra política i cultural que sota aquesta etapa es va dur a terme. Tant és així que a l'any 1924, un any després de la dictadura de Primo de Rivera, al setembre de 1923, hi va haver, com sabeu, la fundació del PEN Club, que és la representació internacional europea dels escriptors. Per tant, aquí també els escriptors del país van tenir, sense interferència amb l'estat espanyol, cosa molt important, perquè aleshores era molt poc comú que els escriptors tinguessin, els nostres escriptors tinguessin diàleg amb Europa. PEN Club.
Les biblioteques?
Les biblioteques van ser també dintre d'aquest aparat cultural una fita fonamental. Per què? A veure, com sabem, hi havia la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Nacional, que va ser fundada l'any 1911. Era una biblioteca, de fet, provinent de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquí hem de citar una persona important, que és Josep Pijoan, que va ser el qui va formular aquesta idea primera de Biblioteca Nacional. I les biblioteques, diguem-ne, territorialitzades, com la de Valls, que va ser la primera biblioteca pública a l'any 1916, després hi havia la del Vendrell, la Biblioteca Pública del Vendrell, van ser biblioteques que, lògicament, tenien la funció d'apropar al territori la cultura escrita, la premsa. I, per tant, aquí també cal esmentar un altre fet important, que és que les biblioteques públiques, aleshores, eren també dipòsit d'hemeroteca. I, per tant, si nosaltres mirem la premsa d'aquells moments, ens adonarem que la premsa de cada capital de comarca o segona ciutat important de la comarca tenien premsa que no únicament era una premsa comarcal, sinó que es feien ressò de notícies a nivell nacional. I tant és així que, per exemple, autors, polítics, escriptors, enviaven articles inèdits a aquestes publicacions comarcals. Per tant, les biblioteques eren la institució que ajudava també a difondre, d'alguna manera, o potenciar aquesta cultura territorial comarcal, que, de fet, era importantíssim per la cultura del país, perquè no es podia entendre la cultura en aquells moments únicament radicada a Barcelona i la seva àrea d'influència. Ara que diuen que Catalunya torna a fer la idea de que lògicament, demogràficament és important per la seva àrea metropolitana, però aleshores el país es concebia com a una unitat. I en aquest sentit, les biblioteques feien de sístole i diàstole, és a dir, concentraven vida cultural i l'expandien territorialment. Per tant, van ser fonamentals.
El paper importantíssim de les cooperatives, per exemple, el celler cooperatiu de Falset del 1919, obra, com sabem, de César Martinell Brunet, l'edifici avui és obra declarada d'interès cultural nacional, recentment. Aquesta construcció era assessorada pel Josep Maria Valls, director dels serveis tècnics de l'agricultura de la Mancomunitat, amb l'aportació interessant de l'enginyer i etnòleg Aras Minvert. Sobre aquestes cooperatives, que tu en saps diverses, on sabem més o menys, què ens podries dir?
Bé, les cooperatives no neixen estrictament al segle XX, sinó que són, un, pel que sabem, un teixit no únicament d'organització econòmica, de la distribució de la producció, que això és molt important, sinó un focus de culturització. És a dir, si nosaltres estudiem una cooperativa obrera, ens trobarem que era un reflex de la vida cultural del poble, de la ciutat. Per tant, la cooperativa en ella mateixa era un focus d'organització dels treballadors, dels rabassaires, dels productors vinícoles, i aquest és un vessant clau perquè després explica tota la irradiació de la Unió de Rabassaires. I això, per tant, és prèvi a la Mancomunitat. Després, una altra cosa és que César Martinell, que va ser un arquitecte, com se sap, d'unes cooperatives, però són noucentistes perquè en aquella època l'obra de la Mancomunitat va, diguem-ne, consagrar o el noucentisme com a art, estil de vida gairebé i cultura nacionals. A veure, és cert que hi havia, per tant, unes cooperatives de propietaris agraris, les catedrals que se'n deien del vi, però, insisteixo, en aquella època, lògicament, després de la filoxera, una època en què la producció industrial de l'àrea metropolitana i, lògicament, la industrialització del camp expliquen que hi hagués un esplet de cooperativisme.
Falset,
però quan Falset, Cornudella,
Pinell de Brai,
Gandesa, tot, o sigui, on hi havia producció de vinya, hi havia cooperatives. Ara, una altra cosa és saber aquestes cooperatives la vida interna que portaven. Però, exactament, sota l'època de la Mancomunitat, hi hagué, pràcticament, si estudiem aquestes cooperatives que has citat, una intervenció directa de l'obra de la Mancomunitat. Per què? Perquè darrere d'un celler cooperatiu hi havia, com he dit abans, vida civil. Si hi havia vida civil, hi havia vida cultural. Si hi havia vida cultural, hi havia projecte polític. I és aquí, per tant, on la Mancomunitat hi incidia.
Va caronar a que hi hagués més aixopluix en aquestes cooperatives que poguessin, o sigui, reixir,
sí,
més.
Clar, evidentment, la Mancomunitat va ser un punt de suport. Ara, una altra cosa és que al voltant d'aquests cellers cooperatius, com per exemple, recordo, el de l'Espluga de Francolí, doncs que hi havia diverses orientacions ideològiques. Però, insisteixo, que per entendre el món cooperatiu, tot i que la Mancomunitat va ser una punxa de llança importantíssima, cal entendre també els seus orígens, no? I els orígens segurament els trobaríem, no, a partir de la crisi de la filoxera, quan, lògicament, els productors vitivinícoles es van veure empesos a organitzar-se per lluitar contra la crisi d'aquest tipus d'epidèmia i també, per lògicament, per organitzar-se per defensar els seus interessos econòmics.
La Mancomunitat va trobar, millor dit, el poble català, evidentment, si parlem de la Mancomunitat, va trobar una persona que va voler catalanitzar o va voler fer-ne pàtria de totes aquestes coses. Podia ser Rovira i Virgili?
A veure, Rovira i Virgili era una periodista polític que provenia del camp del republicanisme i, per tant, no era, en principi no era o no era partidari, i ara parlo en abstracte, del programa polític de la Lliga. En la vida real, quan el Prat de la Riba organitza el primer govern fins que ell mor l'any 17, cerca tots aquells professionals, intel·lectuals professionals que se'n diuen, que fossin útils a l'obra de la Mancomunitat. I ell va cridar, doncs, socialistes que avui, en termes del segle XXI, podrien ser socialdemòcrates, com Rafael Campalans. Doncs, en la mateixa òptica, va cridar el Antoni Rovira i Virgili. Antoni Rovira i Virgili va ser el cap de premsa de la Mancomunitat. I va ser molt ben escollit perquè Rovira i Virgili en aquella època era un periodista consagrat que tot just tenia com a principal dedicació en aquells moments estudiar i analitzar tots els moviments polítics d'Europa. I això servia molt al Prat de la Riba per tenir una finestra oberta. I és per aquest motiu que, i no un altre motiu, que Rovira va ser cridat per Prat de la Riba, perquè en aquells moments Prat de la Riba era el periodista que podia donar millor informació del que estava passant a Europa.
Fora del Principat, en alguns països?
Sí, perquè fixeu-vos bé que l'any 14, un any abans, ell acaba de redactar i, de fet, publicar en llibre tres volums, que és la història dels moviments nacionalistes. Per tant, en aquell moment, publicar aquell llibre que va ser i començat l'any 1912 i va acabar el 1914, va ser una obra que li va donar molta projecció. Per acabar, si pot ser, perquè ens hem quedat a l'època de Enric Prat de la Riba, per acabar, voldria fer esment a l'altre segon govern de que va ser el de Puig i Cadafalch, que va ser de l'any 1917 a 1923, que va ser, diguem, l'època en què Puig i Cadafalch va posar en marxa totes les idees que hem dit ara i que no va poder realitzar, lògicament, Prat de la Riba. Si em permeteu, i sense entrar més per allargar-me, tant l'obra pedagògica, Alexandre Guilí, com l'obra econòmica, les cooperatives, el cooperativisme, l'obra cultural, l'obra de comunicacions, els telèfons i els seus greus conflictes amb l'estat espanyol, per part de l'estat espanyol, l'obra de les carreteres, això ens demostra que l'obra de la Mancomunitat, en termes generals, en 9 anys i apenes sense recursos finançats per les diputacions i pels municipis, va ser efectivament la primera obra de construcció nacional des del punt de vista institucional reeixida. I que després això, lògicament, m'ha de sorprendre que això ho reemprengués la República a partir de l'any 31. Per tant, una gran part del, almenys fins a l'any 34, de l'obra republicana de Macià va ser tenint en compte el precedent de la Mancomunitat.
Pues moltes gràcies per la teva aportació i emplacem sobretot els estudiants a fer consulta de publicacions que en aquest moment són a l'abast de les biblioteques sobre la Mancomunitat i sobre, d'alguna manera, totes les publicacions que en aquella època les podien reflectir.
Sí, perquè en aquella època n'hi hagué moltes, sobretot els volums sota el títol L'obra realitzada, n'hi ha un de bastant gruixut que és de l'any 14 al 23, però després hi ha altres obres parcials del 14 al 19 que el lector interessat, que el publicava a la mateixa Mancomunitat, doncs podrà tenir esment d'aquesta realització. Però hi ha un fet important, al qual ja m'he referit, que és que un dels eixos fonamentals de la Mancomunitat en tot això que hem dit va ser l'obra pedagògica.
Moltes gràcies.
No us mereixen.
Alegria, que és festa major.
Hola, bon dia. En l'espai de disc dedicat, avui fem una trucada a Capçanes, concretament al senyor Jordi Pena Moreno, i el felicitem pel seu proper aniversari, que celebrarà el proper 19 de maig amb 63 anys. És veritat, això?
Per sort, sí.
Bueno, i per molts anys més, eh?
I per això dic.
Sí. Ens vàrem conèixer a la ferreteria Martí, a la quartera.
Sí, sí, és veritat, sí.
I dit i fet, al saber que fèieu els anys, malgrat fos el proper mes de maig, ho vaig apuntar tot seguit. El senyor Pena va viure tota la vida a Barcelona.
Sí.
I el seu avi, suposo...
No, el meu besavi.
Besavi era el del Cal Pere Toni.
Sí, ell, sí, descendent d'allà, de Cal Pere Toni, d'aquí de Capçanes, sí.
Bueno, per molts anys, i li dediquem una peça que ens havia demanat, i que amb la família ho disfruti força, i fins ara, gràcies, eh?
Molt bé.
Adéu.
Altres. We'll be right back.
Bé, tot seguit havíem pensat de fer una mica d'esment dels retalls de premsa. Tinc un retall de premsa molt important, però per donar una mica d'entrada li demanaré al Jordi que posés una mica de música per fer com una introducció.
Espampolar. El fruit canviat a la vinya. Els gotims perduts per massa collita. El silenci del coster en ple hivern. El vent que bufa la garnatxa. La garnatxa que hiverna el seu cep. La tarda lleugera del vent de Garbí. El Montsant altiu que sempre ens vigila. Les vinyes verdes, lluny de la mar. El cap de ruc que llaura sense descans. La primavera que ens desvella la possible collita, la corrua de tractors plens de verema que s'adrecen als cellers delerosos de raïm. El silenci del celler treballant pel seu vi. El desig que el fruit del treball arribi a tothom. El tap que es desclou amb esperança. El soroll del vi decantat que s'aireja i es desestressa. El gust que ens aboca la terra de llicorella. El vi comple copes i vides.
Bé, ja que hem parlat de la Mancomunitat, hem trobat, o he trobat jo personalment, que era molt adient les poesies de l'Agustí Massip amb aquesta veu preciosa, aquesta senyora, que ens ha fet una poesia de l'agricultura i del raïm. Però ara fem un tomb molt gran i s'anem una mica a parlar, diguéssim, de la premsa, dels diaris. Vaig llegir en un diari El Reus desvirga Riazor. Què passa pel fet de que l'equip de hockey del Reus Deportiu es dedica a altres temes frívols en públic i en un espai anomenat Platja de Riazor? En altres publicacions recents podem llegir Quiero dar un golpe de mano en Riazor. Més ben dit, que l'equip de hockey que ens va obsequiar amb una victòria a la pista d'aquell equip de hockey que devia néixer a l'entorn del Col·legio Liceo de la Paz a principis dels anys 70. Una victòria de 4-5, aconseguida en els últims minuts i que deixa més ben classificat l'equip reusenc. Per cert, un dels àrbitres de l'encontre es deia Garrote. Garrote. I és que ha estat, amics lectors, tota una garrotada el fet de llegir aquests encapçalaments que crec que no ajuden gens a l'afició de hockey. Enhorabona, Reus Deportiu de hockey, i si en un futur proper guanyem en cert davant i darrere amb voluntats pròpies i vingudes de retornades, estarem pel camí d'enfortir-nos com a equip dins les possibilitats raonables d'aquest món de hockey actual.
Una i la mateixa. Una i la mateixa. Així.
I et volia preguntar, Xavi, què et sembla aquests retalls que surten pels diaris que no han dit el nom del diari, eh?
Bé, això del Garrote m'ha fet molta gràcia, però, clar, això és un tema que, bé, és l'esport actual
cridaner,
que no té res a veure amb l'esport com a fenomen associatiu de cultura, eh? I per això aquests comentaris, de fet el comentarisme esportiu, si em permeteu, és molt poc acurat. Hi ha molts pocs comentaristes esportius que em valgui la pena de llegir.
No donen bons exemples.
No, i a més és que no tenen el grau suficient de cultura per dedicar-se al periodisme.
Doncs moltes gràcies, Xavi.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies, amics oients, senyors, senyores, nois, noies, nens. Fins al proper programa. Hem fet Fem Dissabte amb una esperança de que les companyes, com que tenen aquestes lesions, tornin aviat al programa, i fins al proper mes.